Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Volia ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Viva ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
Aquesta nit sabrem com és la vida pel doctor Jordi Sorrellés, que és catedràtic de genètica per la Universitat Autònoma de Barcelona i recentment nomenat nou director de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Ens preguntem si, modificant el mapa del genoma humà, serà possible evitar que els gens heretats dels pares ens exposin a certes malalties, com per exemple el càncer. Doctor Jordi Sorrellés, bona nit i enhorabona pel nou repte.
Bona nit, moltes gràcies.
Els gens que heretem dels pares ens destinen a estar més exposats a certes malalties, com ara els càncers de diferents tipus?
Home, doncs sí. De fet, es calcula que aproximadament un 10% dels càncers són de tipus hereditari. No vol dir que heredem el càncer directament, però sí que heredem una certa predisposició a tenir-lo. I, de fet, es coneixen molt bé les causes genètiques i en els laboratoris dels hospitals les estudiem en casos on ja sospita, no?, d'un càncer hereditari.
El dijous passat es feia públic el major estudi genòmic del càncer que obre la possibilitat de detectar-lo abans que aparegui. És la genètica l'esperança de trobar a curt o mig termini la cura a certes malalties?
Clar, cada tumor és diferent, no? I aquest estudi doncs, una mica ho ha portat amb evidència molt radical, no? I cada tumor és diferent, inclús dintre del mateix teixit, no? Un càncer de mama, doncs, dos càncers de mama en dues persones diferents no són mai iguals, no? I probablement gràcies a la genètica moltes vegades doncs, sabrem, podrem entendre millor aquest tumor i moltes vegades trobarem o es desenvoluparà una teràpia específica en funció de les diferències, no? I genètiques entre un tumor i un altre, no? Això és la base de lo que es diu la medicina personalitzada, no? O medicina a la carta.
Per tant, podem dir que el mapa del genoma humà ens condiciona a l'hora de contraure certes malalties. Se sap el nombre de malalties que tenen un component genètic?
Sí, bueno, depèn dels autors, es parla entre 5.000 i 6.000 malalties genètiques, que són moltíssimes. La majoria d'elles són malalties minoritàries, i ara hem tingut la marató de TV3 que hem après una mica més, no?, de malalties minoritàries. I en global, tot i que cada una d'elles és relativament freqüent, es calcula que hi ha un 3% de la població, més o menys, que té un tipus de malaltia genètica. No? Algunes són més greus, òbviament, i altres no són tant, però que en global afecten un 3% de la població.
I es pot fer un diagnòstic genètic?
Bueno, cada dia és més fàcil perquè avui en dia hi ha tecnologia que permet seqüenciar gran quantitat de gens implicats en malalties genètiques. I, de fet, a l'Hospital de Sant Pau, des de fa ja 2 anys, estem aplicant una tecnologia que ens permet, amb uns quants pacients alhora, estudiar tots els gens implicats en totes les malalties. O sigui, cada pacient li estudia mils i mils de gens i així és més fàcil arribar a trobar quin és el que causa la patologia. I ara amb aquestes noves tecnologies, que es diuen tecnologies de nova generació, podem estudiar doncs, això, no? Centenars o milers de gens alhora i arribar a un diagnòstic amb un percentatge molt alt dels pacients.
I com s'aconsegueix el mapa d'una persona i com es llegeix aquest mapa del genoma?
Bé, el mapa del genoma seria doncs, totes les lletres, no? Bàsicament tota la informació genètica està codificada per lletres i amb aquestes tecnologies doncs, podem llegir, no? Com si fos un llibre, no? Tot, des de la primera fins a l'última, tenim cada un de nosaltres, no?, més de 3.000 milions de lletres, i amb aquestes tecnologies es pot llegir tota aquesta, és com llegir una enciclopèdia, no?, doncs la pots ràpidament desxifrar, i aleshores, bueno, hi ha la informació normal, la informació que diem de referència, i de tant en quant apareixen alteracions respecte al que és la seqüència patró, la seqüència de referència, i en alguns casos aquestes variacions, doncs, bueno, simplement expliquen diferències entre uns individus i uns altres, com poden ser doncs un és més alt que l'altre, no?, o té el nas més llarg o més curt, però en alguns casos aquestes variacions de lo que seria la seqüència patró doncs causen patologies, no? I després, doncs, a partir d'aquí podem diagnosticar les malalties.
I es pot modificar aquest mapa en benefici d'evitar certes malalties?
Més que evitar, el que s'està pretenent avui en dia, no? El que sí que ja s'està fent a nivell assistencial als hospitals, és algunes teràpies, no? Que, bueno, en funció de quina mutació tens, en funció de quina alteració genètica tens, hi ha algunes teràpies que es poden donar, no? En funció de quin és el problema genètic del pacient. I després també es pot fer el que en diem diagnòstics prenatals o inclús preimplantacionals, no? És a dir, a partir dels embrions d'una parella que ja ha tingut un fill amb una malaltia genètica, doncs en el següent embaràs, no? quan volem fer un segon embaràs, com que sabem que té un risc molt alt de tenir un altre fill amb la malaltia, doncs es poden fer el que es diu estudi dels embrions, saber si l'embrió està afectat o no, i després només aquells embrions sants seran els que, bueno, amb un catèter, no? Es posen en l'úter matern i la dona es quedarà embarassada d'un nen sa. I després, doncs, hi ha una altra cosa que està venint amb molta, moltíssima força, i ja hi ha molts assajos clínics, jo he tingut la sort de participar en algun, que és el que es diu la teràpia gènica, que bàsicament és agafar cèl·lules del pacient, cèl·lules malaltes, i hi ha diferents tècniques que, bueno, podem introduir una còpia sana del gen dintre d'aquestes cèl·lules i corregir, no, l'alteració genètica. No? I això ja cada cop hi ha més malalties que es pot fer aquest tipus de teràpia gènica.
Per tant, és la genètica una de les especialitats amb més futur?
Home, doncs hi ha hagut un boom molt, molt gran els últims anys, no? Fa uns 20 anys, no? Es va descobrir tot aquest mapa, no? Totes les seqüències, totes les lletres, d'aquestes 3.000 lletres van poder llegir, no? 3.000 milions de lletres. I a partir d'aquí, doncs, gràcies a aquesta revolució tecnològica que estava comentant, que hem passat, diguéssim, de la màquina Olivetti a l'ordinador, no? Doncs en la seqüenciació és el mateix, no? Hem passat d'unes màquines que tenien molt poca capacitat a poder seqüenciar moltíssim per un cost molt, molt, molt reduït, molt, 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 molt baix, i per tant cada cop més s'està implementant a nivell hospitalari, no? I cada cop més hi ha més empreses, cada cop més hi ha gent interessada en fer-ho i més formació, i per tant, bueno, està passant com havia passat, doncs, fa 100 anys, no? Com van sortir els raigics, no? Que els traumatòlegs havien de curar els pacients sense saber, pensant veure l'os trencat, no? I quan va sortir el raigís van poder, no?, fer un diagnòstic molt acurat, i això va revolucionar la medicina en aquella època. Doncs ara estem passant a una altra fase semblant, no?, on tenim una tecnologia que ha revolucionat el diagnòstic, perquè amb uns costos relativament senzills, doncs, podem fer diagnòstics que fa uns anys era pràcticament impossible.
I quin és el principal objectiu de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, sota la seva direcció, esclar?
Bé, jo ara fa poc més de 100 dies, no?, que vaig agafar el càrrec de director, després de 11 anys del director anterior, que va fer una feina excel·lent, en fer un institut de recerca capdavanter a nivell de Catalunya i de l'Estat, i òbviament és un centre de recerca que està vinculat a un hospital, i per tant un hospital que és un hospital molt gran, un hospital terciari, no? Un hospital universitari on amb molts serveis clínics, no? Que toquem totes les tecles de la medicina, i per tant la quantitat de recerca que es fa en múltiples camps és molt gran i molt heterogènia, no? L'únic que sí que és cert que hi ha alguns dels camps, alguns dels més importants en medicina, on som especialment potents, com són, per exemple, doncs, el camp de la neurologia, per exemple, Alzheimer, no?, o malalties neuromusculars, el camp del cor i les malalties cardiovasculars, i també, doncs, en el camp del que diem el càncer tan sòlid com leucèmia, no?, el que seria l'oncohematologia, on també som una potència a nivell tant nacional com internacional, doncs, per exemple, desenvolupant noves teràpies, doncs, que molt avançades en aquests camps. No? Fixeu-vos que això és important remarcar-ho, perquè tots, per sort o per desgràcia, la gran majoria de nosaltres morirem o del cervell, que no funciona, o del cor, que, no?, que peta, o de càncer. No? Són probablement les tres patologies, no?, els tres grans grups de patologies on més esforços hem de dedicar els propers anys.
Ens ho diu el catedràtic de genètica per la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Sorrellés, Terrassa, 1968, i amb un llarguíssim currículum, del qual destaquem que és inventor de 5 patents i que ha descobert 8 gens implicats en malalties genètiques de predisposició tumoral. I fa pocs mesos que el doctor Sorrellés ha estat nomenat, tal com deia, nou director científic de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. I com és la vida per Jordi Sorrellés?
Bueno, des que soc director de l'Institut, la veritat és que vaig una mica, de crani, perquè jo, com a professor universitari que sóc catedràtic de genètica, sempre m'ha motivat a aprendre, no? Aprendre coses i després explicar-les, ensenyar-les, no? i aquests 3 mesos vas com un màster intensiu d'aprendre coses noves, perquè quan agafa un càrrec, no? Clar, tu vens amb un bagatge, amb una motxilla, que serveix, no?, per fer un pas endavant, però t'has d'enfrontar, doncs, a una sèrie de reptes, no?, una sèrie de reptes nous, que, bueno, que és estimulant, no?, pel procés aquest d'aprenentatge i d'ensenyar també el que tu pots, no?, aportar per tal de fer una organització millor, no? És una feina molt excitant, no? Jo dic que la feina d'investigador, la feina de científic, i encara més d'un científic a fer ciència en el camp de la medicina, al camp de la biomedicina, és molt estimulant, perquè el futur, no?, de les vides de tots, doncs, no només de la vida, sinó de la qualitat de la vida, no?, sobretot quan les societats en vies com la nostra, doncs, passa en gran forma per la recerca i està, doncs, a la primera línia, no?, del lideratge a nivell Catalunya, no?, al front d'aquest institut, doncs és molt positiu.
Doncs Jordi Sorrellés, moltíssimes gràcies per la seva atenció i endavant amb els reptes que es diu.
Moltes gràcies a vosaltres. Doncs,
bona nit.
Adéu, bona nit.